A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a La Tertúlia. Podem dir que és l'última del mes de maig, perquè res, dimarts quan arrencarem programa ja estem al mes de juny. Avui per doncs, fer-nos companyia avui a l'estudi, anem a aquesta tertúlia. Albert Gelabert, benvingut.
Gràcies, hola.
Un plaer tenir-te aquí. I com company de tertúlia, Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Gràcies igualment per la invitació.
Bueno, tinc dos veïns a les parròquies altes, de les parròquies del nord, per dir-ho així. Va, Albert, sé que estàs per allà. Bé, tenim els veïns arinsals empipats, perquè hi ha el campionat de muntanya aquest cap de setmana de l'Automòbil Club. Dius, bueno, és una vegada de l'any o dos, com a molt, o sigui que no poden aparcar, pàrquings, o sigui, bueno...
A veure, sí, o sigui, aquestes competicions porten això, sobretot a la massificació que hi ha de vehicles, han d'aparcar d'allà on poden, i llavors on poden, doncs al costat de les carreteres, i hi ha una tolerància que no tothom veu bé, però és el que hi ha. I a mi, personalment, i es deu ser cosa de l'edat, em molesta més l'acústica que el de més, perquè realment aquestes muntanyes, aquests motors, piquen fort, bramen molt fort, eh? I aleshores, si estàs a prop o lloc on arribi el soroll, la veritat és que no és agradable, però mira, per un dia optes per la solució de tancar-te a casa i s'ha acabat.
I taps a les orelles.
Ja. No, tampoc és pràctic que em fiques a casa i ja no...
Però que hi hagi activitat i que hi hagi esport i que hi hagi events, jo crec que és bo. Sí que és veritat que
sí, molesta,
sí. I el veïnat el molesta, però bueno, què són? Em sembla que avui i demà són entrenaments i li veig a la cursa.
No, teòricament deu ser entrenaments demà, perquè avui n'he sentit...
Bueno, avui a la millor pujar els equips...
Exactament, és que avui n'he sentit algun, però molt esporàdicament en un moment donat. Per tant, vol dir que almenys a aquesta hora encara no hi havia entrenaments, i si no era a aquesta hora he de suposar que no són fins demà.
Doncs pues ja sap, cap de setmana a la platja.
Tampoc és greu, ja estem acostumats.
No, però és cert que aquí a Andorra tenim cultura del món del motor, l'Automòbil Club, doncs hi ha molts socis i també ha crescut molt, diguem, la colla de socis. És una miqueta una vena típica andorrana, bueno, si a nosaltres ens agrada la gasolina o els motors, no?, per dir-ho així.
Home, antigament hi havia, jo me'n recordo, me'n recordo perquè era molt petit, però hi havia bastants ral·lis. Dels que més publicitat a l'època de la dècada dels 60 que es feia, era el Ral·li Barcelona-Andorra.
Sí. I de local teníem la pujada a 6 punts.
Sí, també hi ha la pujada a 6 punts, que jo me'n recordo amb el pont vell, sortint del túnel vell, algun que un altre cotxe sortia recte per allà.
Però és que aquella carretera era estreta, molt dolent, el paviment dolent molt. En aquell moment.
I els túnels vells, si te trobaves amb un clip o amb un camió, tampoc no hi veies massa, segons com...
O sigui, aleshores hi passàvem i ens quedàvem amb camions, sí, i no passava res. Ara és molt més ample, de tant en quant encara hi ha algun que la troba estreta.
Potser va massa de pressa.
També pot ser.
Bueno, és cert que ja, tot ha evolucionat i, és clar, quan veus les prestacions que tenia doncs, un vehicle de fa 40 o 50 anys enrere, quan feies una carrera de pujada, amb què ho feies? O sigui, que el que es fa avui
un
dia...
Un 5.000.
Per exemple.
Un 5.000. Bueno, la pujada en Colesters, un any, me'n recordo que un que venia de baix a Barcelona, amb un 5.000 va guanyar les dues pujades, perquè es feien... Dos pujades
per fer-ho. I està trucat, el 5.000 que deia.
No, me'n recordo quan va arribar a baix, a més hi havia el Marc amb el Porsche aquell que es va preparar a Alemanya, el 20.020, i me'n recordo que el Marc va sortir volant amb una de la curva, diu, no pot ser que el 5.000 foti millor temps que un Porsche preparat amb 400 cavalls, 300 cavalls, el que deien en aquella època. I quan van baixar a baix, li van obrir el capó, i portava un bloc de 5.000. Com el tenien d'arreglat? Home, suposo que el tenien d'arreglat per tot arreu. Però el motor era un motor 1.000, no, No hi havia més.
Bueno, és que els 5.000 amb carreres de pujada
ràlis,
a França...
El Rally 1, el Rally 2...
I el Rally 3, a una època, per als que coneixen una miqueta el món del motor, i a França estaven, i encara estan molt cotitzats per carreres de pujada en clàssics, perquè hi ha hagut realment molt bones màquines. Bé, ja que estem en el món del motor, portem uns quants ensurts en la xarxa viària, a la Massana n'hi ha hagut un, Sant Julià també avui, no sé si és... diuen que la primavera la sang altera, no? Però més trànsit, falera d'arribar al cap de setmana, inatenció, moltes coses.
Bueno, crec que avui en dia un dels problemes que tenim més en circulació són els despistes. Que si els mòbils, que si la trucada, que si l'agafo. I jo crec que la gent el que fa, més que per dir alguna cosa, tindre un excés de velocitat, que també a vegades passa, però la majoria jo crec que són despistes que porten al volant. Que la gent els explica.
Sí, segurament.
Segurament.
I a més, amb l'electrònica que porten els cotxes actualment, i vols estar pendent, clar, segurament et despisten més que el mòbil encara, perquè ara una llum, ara pita. O sigui, realment es fa, a mi se'm fa pesat. O sigui, perquè per qualsevol tonteria, que si ven un cotxe que s'hi surt...
Per això m'agraden els vells. Els nous no. Cadascú té...
Ara que dieu això, mirava doncs, un reportatge l'altre dia de la memòria tàctil que té el nostre cos i els nostres dits.
Sí.
I el que dius tu, no? Accidents per a despiste, perquè avui dia moltes coses ho fas amb la pantalla tàctil del cotxe, que si l'aire condicionat, que si el no sé què, no sé quantos, i clar... Tu no tens la memòria tàctil de dir, mira, la rodeta de l'aire la tinc aquí i la manipulo i ja està, sense mirar. I segurament doncs, també hi ha una part d'això. O sigui que tenim que culpar els constructors de tenir massa tecnologia als vehicles.
Bueno, més aviat a la Unió Europea que els obliguin a posar tota una sèrie d'aparatos per allí. A veure, i segurament hi ha dispositius. O sigui, jo fa un any em vaig canviar el cotxe perquè el que tenia ja portava uns quants anys i aleshores a l'agafar-lo és que hi ha una diferència amb d'això que quedes esfereït i aleshores t'avisa si vols sortir bé en un cotxe, però no tan sols s'avisa sinó que et clave frenos si considera que hi ha perill d'accident, aleshores no és tu que manes, és el cotxe que domina.
Sí, però a vegades hi ha coses que són realment necessàries, els airbags, els cinturons, l'avís de que t'està sortint, vull dir, uns sensors que porten la carretera i tal. Però hi ha altres coses, són molt xorres. I tot això, el que implica és que la mecànica cada dia és més complexa.
Sí,
sí. Sí, mecànics, per dir alguna cosa, antics que canviaven i si no trobaven la peça la feien, tal, tot això s'ha perdut.
Sí,
ara és ordinadors, mecànica, electrònica...
I canviar el xip pertinent i s'ha acabat. El mecànic és un canviador de
peces.
De peces, o de xips, o digue-li com vulguis. Però, en fi, és el que ens ha tocat.
Ahí està. Això no hi podrem fer res, vull dir, les cases continuen.
Hem d'intentar adaptar-nos dintre el que puguem i prou.
Ben cert, Albert. Bé, com tinc una persona del quart d'ordino, un ordinenc... Bé, un cable grua per moure troncs de difícil accés, doncs per al bosc i doncs treballar el bosc ordino, doncs hi haurà doncs com una tirolina, per dir-ho així, que permetrà doncs cobrir una part més àmplia i més barata que no pas l'helicòpter o altres coses.
Per això depèn del comú, més que del quart. Sí que és veritat que el terreny públic, majoritàriament, és propietat del quart, però jo crec que allò dels boscos, ara justament ho comentava quan venia cap aquí, que he passat per Baixalís, i estan netejant el bosc. Clar, això feia molts anys que no es feia. Antigament els boscos es netejaven i la llenya es venia. I realment, doncs, bueno, tenien uns ingressos, tant els quarts com els comuns, no? Automàticament, tot això, hi ha hagut molts anys que s'ha deixat.
El valor de la fusta ha baixat. Abans, pràcticament, totes les edificacions d'Andorra feien llenya per fer foc a l'hivern. Avui, penso que no en fa ningú. La fusta de la construcció, els comuns autoritzaven els propietaris a tallar-la al bosc i tot això contribuïa amb una neteja dels boscos. I com que avui no hi ha cultiu ni hi ha res, això ha desaparegut. Em va cridar l'atenció el tema aquest de la tirolina, per dir-li una explicació, que jo recordo, i concretament a Arinsal, moltes vegades el que feien per treure les restes, inclús de llenya, no la fusta grossa, instal·laven un cable d'un pi a un altre costat i allí rom, a feixos pues, anava baixant i hi havia una neteja als boscos i ara com dius fa anys que, que no es fa i també hi ha aquesta tendència ara de l'ecologia mal entesa que no es pot tallar ni una branca d'un pi, home, per l'amor de Déu, o sigui, el bosc vell s'ha de netejar i s'ha de procurar que pugi el nou al darrere i si no és així malament anem
i aleshores... el risc d'incendi. Tota aquesta cosa que no es treu, que quan cauen les branques i tal, tot això, amb la calor, amb les pluges, amb un llamp, doncs realment...
A mi em crida l'atenció que parlen... és que ara són incontrolables, que són incendis de sisena generació. Deixeu-vos de punyetes de sisena generació. Són incendis que tenen tot el material necessari per desplegar-se amb una virulència tremenda que abans no hi era. O sigui, per tant, no, és que tot això, ara, els mateixos que, a on era, no sé quina reserva espanyola, els mateixos ecologistes que van dir que es prohibís la caça, ara demanen que es caci...
Perquè està tot ple.
No, està tot ple, pestes i tot allò. I d'allà on intervé l'home, assentat en una taula, amb un ordenador, i que no coneix el medi, fa meravelles.
El que dius, Albert, escoltant aquest dematí informacions, em sembla que és cap a Huelva, amb reserva natural, tenen un incendi una miqueta fort aquests dies. Clar, dius, ostres, és que el sotabosc, pagesos, ramaders, sempre s'ha mantingut, no? I això és una activitat, dius, ostres, quantes vegades veus ovelles o cabres al sotabosc netejant-lo? Vegades comptades.
No. Bueno, és que la ramaderia també ha baixat molt. O sigui, hi ha el que hi ha.
L'ordina encara la mantenim una mica.
Sí. Una mica més, sí. Però vaja, també Déu-n'hi-do de tot el que ha baixat amb els ramats que abans hi havia en aquest país, hi havia tot. Els que ja tenim una certa edat i el que havíem vist i el que veiem ara no s'assembla en res. Però mira, és el que diu.
És la vida, és l'evolució, sí, sí. És el canvi. Vull dir, ara som...
I aleshores aquesta... els torrents abans aquí... o sigui, és que això es netejava els mateixos... Ara, no, és que no es pot tallar cap rama, no es pot tallar cap arbre, no es pot tallar res. Bueno, el dia que vingui una ensovinada una mica important...
Ja veuràs.
Ja veurem què passa. Jo moltes vegades, baixant des d'insol cap a la Massana, em miro el riu. Quan arribes a sota d'Ercs, resulta que tot el llit del riu està ple d'arbres. Pues el dia que baixi una mica d'aigua barrenca, aquests arbres on van? A sota els ponts, fan el pantano i ja veurem què passa. Sembla que del 82 ens n'hem oblidat.
Hi havia abans els vedors d'aigües, que era una figura que a més anava una mica coordinada entre els comuns i govern, que eren els que vigilaven el metro del pas de pescador, el tema dels límits i sobretot...
Sí, l'amplada dels rius, les canes...
Tot això anava controlat. Però això s'ha perdut.
Sí.
S'ha perdut.
Ara no ho fa ningú.
No existeix, no ho fa ningú, això.
No. Sí, al contrari, si veuen tallar alguna cosa d'allò, encara te n'emportaràs com a mínim una bronca.
Sí, bueno, sí. De fet, el que dius tu, Joan Ramon, el cap de Medi Ambient, el Marc Font, ha explicat que hi ha 80 i 90 anys d'absència de gestió activa dels boscos a Andorra. O sigui que... Dius...
Imagina't la feina que hi ha. Imagina't.
No,
però, bueno, com a mínim, el que he vist jo aquest dematí, han començat. Perquè realment estaven netejant una part del bosc d'aquest i tallant, però tallant arbres, eh? No allò de dir anem a tallar les branques o els que han caigut, no, sinó fent tala d'arbres i oxigenant el que és el bosc perquè no estigui tot a tapir.
I a més, és que d'arbres se n'ha de treure, no, s'han d'aclarir, no es pot deixar aquesta espècie de manifestació. Llavors el mateix arbre té sempre la tendència a buscar la llum i a créixer de manera exagerada. Què passa? Que el dia que plou i el terreny queda encharcat, les rels aquell arbre no tenen aguant i una ventada i tot a terra. És que...
Ara tenim la moda que em sembla correcta, vull dir, del tema de les calefaccions a través dels pèl·lets. Escolta, els pèl·lets s'importen. Escolta, tenim molt bosc, tenim molta fusta en Andorra. Pues per què no fem...
Què passa que és el cost de
treure... De crear el pèl·let.
No, de treure la fusta del bosc.
Sí, sí, és el cost, és veritat.
És el cost que abans es feia amb uns mitjans que avui amb matxos i el que fa falta, i això avui ha passat a la història, i els mitjans mecànics per treure suposo encara encareix més. I inclús veiem aquí els nostres veïns, on era, a Montferreu, a Castellbó, que volien fer una central i finalment ha quedat molt reduïda perquè el tema, clar, si el cost per l'administració és de 10 i l'ha de vendre a 5, allò no funciona. I aquest és un tema important.
Bueno, sí, és cert que tot té un preu, però que la cosa sigui rendible i d'un preu, diguem, acceptable. Però clar, després dius, si ho tens que portar a l'altre cantó del món, perquè és molt barat ho treure allà, però després el transport i tal, i tal, i tal, i tal, no...
No sé, són d'aquelles coses que dius, realment els números no els sé. Però sí que sé que en el seu moment hi ha hagut alguna que una altra intentona de poder crear amb el tema dels boscos i de la llenya, perquè tenim un país amb molt de bosc, per sort, pues, i crear, com a mínim, pues, per dir-ho, el producte que es pugui consumir dins del país, fer-lo al país, ja que tenim llenya i els mitjans. Si realment el cost, clar, el treure la llenya és un cost important, ¿vale? Però, indistintament d'això, no sé si a nivell econòmic es podria equilibrar, pues, amb el preu del pèl·let intern del país.
No sé, jo tinc una experiència, deu fer 3 o 4 anys, em van demanar que els ensenyés els límits d'un boscos, que no fes particular a nivell del comú de la Massana, i van pujar amb l'empresa que li havien adjudicat un tros de fer la neteja del bosc, perquè clar, això s'ha fent a poc a poc amb tot el que tenim, i aleshores s'ho van estar mirant i tot allò, i la persona del comú els diu, i aquesta llenya què penso fer? Diu, no, aquesta llenya la persona ara i es podria aquí, diu, no volen portar-ho, diu, no, perquè no la podem comercialitzar, el cost de treure-la de la manera que s'ha de treure aquí no és rentable, per tant, el que farem, farem la neteja i en deixarem pilons, si algú la vol pujar a buscar, que hi pugi, naturalment no hi pujarà ningú, perquè l'hauríem de baixar el coll i per tant, i aquí es podrirà, bueno, el factor econòmic continua condicionant molt i a veure, no hi ha cap empresa que vulgui ni cap com ho hauria a perdre diners si pot.
No, no.
A no guanyar-hi, d'acord, però...
A perdre diners, no. El que passa que també a vegades pots compensar una mica el cost de poder netejar, que és un cost que l'administració paga directament, ¿vale? I d'aquest cost intentar treure un rendiment. Que sigui equilibrat i que no puguis cobrir el cost de treure la llenya de fer aquests pèl·lets que es consumeixen, pues segurament que no. Però si fessis un lloc on es pogués fer aquests pèl·lets perquè les xemeneies del país poguessin funcionar, realment treuries un diferencial. Segurament no equilibraries el cost de treure la llenya, però sí un diferencial perquè el cost fos...
Sí,
menys.
El que passa és que tota la instal·lació de crear pèl·let també suposo que té un cost i aleshores...
Trituren la llenya i l'emprensen allà premsada...
No,
i...
però hi afegeixen algun additiu.
Ah, sí?
Sí. Ah. No sé. Per això el pèl·let crema també.
Benzina. No portar una mica de pel·lícula de benzina. Xum!
Bueno, potser sí, és una part del negoci també, qui sap, potser potser hi ha un dels importadors de carburants que s'hi dedicarà, qui sap.
Vés a saber, però vaja.
Però estaria bé.
Sí, sí, quedaria molt bé, certament.
Parlant de llenya i de foc, bé, hi ha gent que no diria que treu foc pels queixals, però hi ha una mica de trasbals a Sant Julià, mossèn Pepe Xisbert, doncs el mes de setembre deixarà de ser el mossèn de Sant Julià, serà una altra persona. Clar, és una persona molt estimada a la parròquia i molt emblemàtica. Clar, és d'entendre que, doncs, que clar, sobta la notícia. Jo quan l'he pres també m'he quedat així i dic, ostres, dius, Déu-n'hi-do.
Aquest dematí?
Sí, sí.
Home, realment...
Ahir va saltar.
Ahir va saltar?
Sí, ahir migdia me'l van donar. Mm.
Això és el nou copríncep, no? Que deu voler estructurar...
És el nou bisbe, està reestructurant el bisbat.
Ja.
Però, per exemple, hi ha una... vaig llegir, perquè aquests temes m'agrada també seguir-los. Hi ha el que era rector de Sort, que ara és rector de Sant Julià, Os de Civís i Santa Coloma.
I Os de Civís?
No, bueno, segueixen la geografia del bisbat, sense tindre res a veure ni amb les fronteres de països, ni amb els comuns, perquè, esclar... històricament, Santa Coloma sempre ha estat d'Andorra la Vella.
Bueno, era un quart d'Andorra la Vella.
I aleshores veig que en aquest cas el rector de Sant Julià, el rector de Sant Julià, dos de Civís i de Santa Coloma. Bueno, doncs un dia escolta.
Jo crec que Sant Julià vindrà a fer una mica de pressió perquè realment el PP és un capellà diferent.
És que, de fet... jo el conec molt poc, personalment, no he tingut l'ocasió de tenir una gran conversa amb ell, però és una persona que et dius, si no et diuen que és mossèn, no t'ho creus.
No, perquè és un mossèn que va, pues, si vols, una miqueta diferent, més modern. Jo me'n recordo una ocasió amb l'Associació de Clàssics, vale? I que el vam invitar i tal, va fer una missa i això, i me'n recordo perquè a més són d'aquelles coses que et dona una mica el tarannà, no?, de la persona, que portava doncs, un cinturó d'Armani i gens. I clar, el cinturó ficava a J, no?, que és el logo de l'Armani. I s'ha de dir, jolín, Pepe, cagón d'era, que poden que vas, tio. Un d'allò, un cinturó d'Armani jeans, una camisa de polo Ralph Lauren, no sé què, vull dir, és un home que es vesteix i li agrada anar bé, elegant i correcte. Diu, no, no, no confonguis, eh? Això, la I, la J, vol dir amo Jesús, eh? Clar, són d'aquelles anècdotes que veus una mica el tarannà de la persona.
Jo, personalment, el vaig conèixer en una boda d'una neboda meva ja fa molts anys a la catedral de la Seu, que ell va oficiar la cerimònia. I aleshores, molt bé, la primera impressió aquesta, diu, carai, això sembla que ha canviat la tònica. I el que més em va sorprendre era que agafa i diu, bueno, que espereu per aplaudir. I aleshores, la segona part és que hi ha una sèrie de gent amb trompetes, saxos i allò, fent, i quan a la nostra època els instruments de vent a l'Eglésia era una heretgia. I té una altra manera de pensar i és completament diferent. Bueno, i és veritat,
fa un canvi, i fa un canvi que jo crec que la religió catòlica que hi hagi aquests, clar, és que hi hagi aquests canvis, que hi hagi aquestes persones que tenen, si vols, una visió, diguem, moderna o diferent de lo que era l'antigament. Jo me'n recordo de no sé quin any, però es va canviar perquè totes les misses es tenien de fer en llatí, i quan a nivell internacional es van canviar i cada missa es podia dir, doncs, clar, tots aquests canvis que es pugui fer i tot el que sigui estar a prop, perquè el capellà el que ha de fer és estar a prop del seu poble, de la seva gent, i veure de fer el màxim que pugui. Més que res, perquè el que els agradi és que vagin a missa i que la Iglesia s'empleni, no? I realment, des que el primer està a Sant Julià va fer un canvi bestial, oi?
Sí, que a més, diguem, dissabte és canòlic, doncs la celebració de la Mare de Déu de canòlic.
Bueno, l'any passat ens va presentar la sorpresa i va ser l'organitzador del canvi de bàcul.
No, no, i ara ha arreglat la iglesia, ha pintat la iglesia, ha fet la decoració nova, ha fet moltes coses, fa la feria d'abril a Sant Julià i fa música, fa ball, organitza, vull dir, és una persona molt activa, però que són els pobles que el que necessiten és persones que belluguin al poble i que feguin activitats. Jo crec que hi haurà pressió perquè no el canvin.
És que també passa una cosa que, per dir-ho d'una manera, deixa el llistó molt alt també per al que vingui després. Vingui.
Tu te'n recordes, no? El mossèn Roc, que era el mossèn d'Ordino i la Massana.
Durant 30 anys.
Sí, sí, sí. I ara, a veure, no era com el Pepe Gisbert, era una altra època, era un mossèn que era diferent.
Es va adoptar molt mossèn Roc, sí. Al principi, quan va arribar, potser perquè era més jove, o sigui, vull dir, inclús amb els pagesos els deia que el diumenge no podien recollir l'herba i que no podien, aleshores, ai, si plou, què hem de fer? Però després, per mi, hi tenia una gran relació personal, sí. I per mi era una persona supercorrecta, super d'allò, i si li vist dir alguna cosa, li podies dir, si ell veia una cosa, et deia, Albert, el tanto. I aleshores...
Bueno, a les parròquies altes va estar quants? 30, 40?
30 anys a Massana i Ordino. El que passa és que després va aterrissar la Massana el Joan Pujol.
Sí.
Llavors, ell va ser el d'allò, suposo, per un tema de causes pies, una cosa d'aquestes, creuria jo, tampoc puc anar... I aleshores, doncs, Joan Pujol, un gran capellà, gran record i també excel·lent persona, després va passar el que va passar.
Que el van enviar al Pirineu?
No, a Balaguer.
Bueno.
Bueno, a prop del Pirineu.
I, bueno, però vull dir, i aleshores el va agafar i ara tornem a tindre el capellà a mitges, perquè el Joan és rector d'Ordino i de la Massana. I la Massana té un, no sé si dir assistent o sacristà o vicari que l'ajude, i res més, és el que tenim. El que passa és que, clar, tota aquesta gent s'estan fent grans i aleshores el relleu...
És complicat.
Suposo que el bisbat té molts problemes pel relleu dels capellans.
És complicat, molt complicat. No hi ha la joventut que surti. A veure, sí que n'hi ha.
I sembla ser que a Catalunya és el lloc on té més problemes l'Església de vocacions.
Sí, és cert que...
Així m'ho va dir no fa massa un alt dignatari de l'Església.
Bueno, potser per això el papa ve a Barcelona de visita per generar vocacions, qui sap.
Home, que és el que ha de fer, és la seva feina, ha de fer marketing.
Sí, bueno, és una part, o sigui, no, jo recordo que una vegada, no sé si una entrevista o escoltada o llegida, que justament el mossèn Pepe deia, bueno, és que és una feina, o sigui, mossèn, jo tinc les meves hores de feina i després, fora d'aquestes hores, doncs també sóc persona, no?
Que sí, i a veure, vull dir, i el que fa el papa de fer viatges i de sortir a l'exterior i de fer comunicacions en contra de coses que tothom estem d'acord que són bestieses i animalades, i és un papa que ve dels Estats Units, vull dir, és americà.
Sí, hi ha una certa reivindicació per al nou papa.
Mira, només per aquest gesto, jo personalment crec que està fent bona feina, i porta poc temps, eh?
Bueno, veurem com evoluciona i com acaba. Veurem com acaba i la visita a Barcelona com va, perquè també portarà molta gent això. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Gelabert i el Joan Ramon Sánchez amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Celebra amb nosaltres el 13è aniversari de Supermercat Super 1. Fins al 10 de juny, vine i gaudeix de centenars de productes a preus increïbles amb un 50% la segona unitat i amb grans descomptes amb la targeta Fidelia. A més, a Super 1, la teva compra sempre té premi amb la ruleta Super 1. Toca segur! Recorda, fins al 10 de juny, 13è aniversari del Supermercat Super 1, el supermercat dels més exigents.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. Amedupen, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. Amedupen, en camp, forn de pa i cafeteria.
Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny a les 7 del vespre a l'edifici Creant amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà, de gestió d'actius de Creant. Assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Joan Ramon Sánchez i l'Albert Gelabert. Bé, notícia que no sabíem que érem tan internacionals, però bé, doncs la màfia siciliana te venia, doncs, aparentment actius, passius o fins i tot han vingut de visita a Quindorra, perquè hi ha rebombori aquests dies, perquè va traspassar, doncs, un dels capos màxims de la Cosa Nostra. I, bueno, aparentment, doncs, 200 milions de patrimoni, o sigui que la cosa...
Bueno, jo penso que és una multinacional que actua tot arreu del món.
Sí. Es calcula, el que diu la premsa, que l'actiu que va deixar aquest home, en actius, en diferents països, perquè hi ha molts més països, a part d'Itàlia, Espanya i Andorra, hi ha més.
Sí, Mònaco i...
Sí, i alguns paradisos fiscals i tal. Uns 4.000 milions d'euros. I llavors ara el que estan fent, que crec que la feina que ha de fer la policia, i més a nivell Interpol i tal, és mirar a recaptar aquests actius. Es veu que hi havia una senyora que era resident.
Sí, que era, durant no sé quants anys,
17 anys. 17 anys. I el seu marit era un dels, la mà dreta o de les persones de confiança del cap aquest. Però bueno, aquí de moviment s'han trobat, em sembla que parlen d'això, mig o dos, i en total estan sobre els 200 ara. Però el que es calcula que hi havia de patrimoni repartit, no? Il·legalment, no? D'aquestes màfies i tal, uns 4.000 milions. A veure si els troben. I ho feien a beneficència, i que hi ha molta gent necessitada.
A beneficència no ho sabem, no? Però que segur que hi ha les arques dels estats que ho puguin escombrar cap a casa, això no, no hi ha cap
per dubte. Per això es belluguen.
Sí, sí,
per és una manera de paforats, no?
Sí, per això es belluguen. Quan veuen... A veure, crec que la investigació, sobretot, va sortir d'Itàlia i, a veure, portava molts anys. Es veu que aquest home estava amagat i portava 20 o 30 anys que el buscaven i no el trobaven. I moltes vegades el sistema d'aquesta màfia és que és el vi del costat. Vull dir, viu allà, surt, va comprar, va al restaurant i tal, però bueno, ningú el coneixia, ningú sabia on parava. Clar, al morir, va morir d'un càncer o alguna cosa d'això.
Sí, va morir de càncer a la presó.
I el, sí, automàticament han començat a buscar. I bueno, les branques del que estan buscant i tal, va arribar una part aquí al país.
Bé, ho tenen distribuït.
Sí,
sí, sí, sí, bueno, com deies tu, Joan Ramon, Luxemburg, Suïssa, Líban, sí, bueno, sí, Líban sí. Ho tenen una miqueta gru, tal com està el tema aquests dies.
Bo, re, home, ja veuràs tu com guanyaran els libanesos.
Sí, bueno, si sí, poden arreplegar calés els libanesos, millor per ells, no? Les Illes Caiman també, Marroc, Anglaterra i Espanya, o sigui que el veí del sud també aparentment tenen...
Sí, però no sortia massa del Mediterrani, estava per la zona...
Sí, bueno, potser la connexió amb Itàlia la tenien més fàcil, no?, per moure-se per al Mediterrani.
És complicat. Allà sembla ser que hi ha, pues, no ho sé, pel caràcter, no?, de la gent i tal, el tema aquest de que les màfies, pues, bueno, controlen els pobles. A Sud-amèrica són completament diferents. A Espanya també, com a tot arreu, també hi ha, en França hi ha una miqueta a tot arreu, perquè la màfia arriba a tot. I aquí em sembla que no. Jo diria que aquí no ens ha arribat. Algú que ha ficat calés o que ha portat calés o que ha bellugat calés, això sí. Però a nivell d'organitzacions, això, jo crec que Andorra això sí que ho tenim bastant controlat.
I que duri.
No, i tant, i que duri.
Bueno, és que del que dius tu, Joan Ramon, i l'Albert, millor que ningú per conèixer la societat, per als anys que has tingut síndic, és que ostres, la societat andorrana, generalment, la ciutadania, quan ja comença a veure coses rares, de seguida, escolta, sí. Aquí què passa, no? O sigui, no és, tapa la cosa i no hem vist res.
Bueno, a veure, la sort que hem tingut fins ara és que ser un petit país ha portat la coneixença entre els diferents ciutadans. I aleshores, quan arriba un així una mica estrany, que porta cert ritme de vida, o i aquest el que s'ha de dedicar, i aquest de què viu, i tot això, ara en un altre lloc passaran totalment desapercebuts. Aquí ho tenen més difícil, almenys fins ara, a partir d'ara.
A partir d'ara, cuidado,
Sí, ara es complica la cosa, sí. Amb els temes de control, sí. Tothom té drets i tingut obligacions, i, bueno, la situació ja veurem com va.
Però, bueno, hi ha bastant control. Per sort, sí, tenim el país bastant controlat.
Tenim una seguretat i un control que sí. És envejable per molta gent.
Sí, i tant. És cert que, bueno, de fet, en el rànquing dels països més segurs del món, em sembla que estem en el top 5 o
amb els 5 primers. Amb els 5 primers. I a veure, aquí, com tu dius, Albert, que es mantingui. Igual que tenim el tema de sanitat, igual que tenim el tema de longevitat a nivell de vida, qualitat de vida. Vull dir, clar, tenim realment un país privilegiat. Mantenir-lo costarà, però hem de fer tots els esforços per mirar de mantenir-lo. Sí, sí, per les generacions que venen al darrere.
I tant. Bé, per mantenir tot això, les relacions amb França, doncs l'altre dia doncs, el Consell volia que es milloressin i que s'enfortissin. Ara, també el nostre estimat copríncep, el senyor Macron, el nostre representant ens els va canviant cada 3 o 4 dies, perquè el senyor Leclerc, que era el nostre representant del Principat, doncs se l'emporta cap a París i ara en tindrem un altre. Aleshores, dius, bueno...
El representant de la Comissió Francès dura menys que un caramel a la porta en col·legi.
Sí, que és veritat.
O sigui, i aleshores jo penso que no és bo, perquè aquesta gent no. Ja no arriben a conèixer Andorra
ni el país, ni a la gent, ni res.
I en canvi, per l'altre costat, aquí sí que tenim la sort que l'altre copríncep és més pròxim, sí. Més conèixer d'Andorra, i la gent que té al seu voltant, encara que de tant en quant els vagi canviant, duren i estan molt més al corrent. I pel ciutadà andorrà, clar, la seu, vulguis o no vulguis, geogràficament i protocolàriament està molt més a prop que París.
Sempre. de sempre la seu ha estat més a prop del poble andorrà que no el copríncep francès, també s'entén, el copríncep francès.
Si té d'altres mal de cap...
Sí, és un polític, està a París, ara déu-n'hi-do, la política a nivell internacional com està i un dels de caps que deu tenir. Realment la visita que va fer va estar molt bé.
Sí,
el tio va quedar bé.
A més, és un gran polític, sap el que ha de dir i el que ha de tocar, se sap moure, o sigui, vull dir, escolta tothom, es fa el simpàtic amb tots els sentits i a l'altre mes trobar.
Molt bé, vull dir.
O sigui, vull dir, la visita supercorrecta, els resultats ja veurem. Sí. Alguna cosa de vegades tampoc et quadra, però vagi. Sí, perquè, per exemple, clar, hi ha un tema que a mi, això és una cosa que ningú m'ha explicat i ningú crec que l'expliqui. Gran defensor de l'acord amb Europa. Em sembla molt bé. I ja et dic que eren els adorats que hi anem. Aleshores, la meva pregunta és, i la situació de Mònaco? Qui mana a Mònaco, finalment?
Mònaco?
No. França. Mane el govern francès.
Sí, els ministres els fiquen ells.
Aleshores, no, i el primer ministre també, el ministre del govern francès, també. I la justícia també.
Però, bueno,
aleshores,
i el príncep,
per què, quins motius tindrà per dir els de Mònaco que es quedin fora i els d'Andorra que entrem? I és una pregunta que sempre...
Però els de Mònaco ho han decidit ells, eh?
Eh?
Ho han decidit ells, no entrar en l'acord.
Sí,
De deixar-ho suspès, de moment.
Sí.
Aquí ens parem, no? Per dir
bueno, aquí ens parem, és el que han dit. Però si no l'hagués anat bé, el que mani... haurien continuat.
Segurament.
Doncs pues, aleshores, a mi hi ha coses que no em caben de quadrar, per això t'ho dic que...
Tu saps per què el príncep Raniero es va casar amb una actriu de Hollywood? No has vist? Hi ha un documental sobre
la
història.
Per donar més glamour al gosser...
No. Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, els francesos es volien annexionar Mònaco. I Raniero.
I Andorra també, si poguessin pogut.
I Raniero se'n va anar als Estats Units, va agafar una de les actrius, que realment...
En aquell moment.
Molt maca, i es va casar amb ella. I quan els francesos van començar a apretar el príncep perquè deixés el càrrec i tal, van sortir els americans i van dir que tenim una princesa americana. I els francesos es van tirar cap a darrere. És una història,
No, és que hi ha anècdotes de la història que molts desconeixem i després, a veure, aquí l'altra anècdota era tot és sabut que el rei emèrit espanyol la seva gran pretensió era ser copríncep d'Andorra.
Sí, és veritat.
I aleshores, abans que es produís la visita del Chirac, no sé quin any aquí, el dia abans el rei d'Espanya en aquell moment estava dinant amb el president de la República Francesa, l'Elysée. Vaig fer un comentari amb una persona que me podia contestar la pregunta, li vaig dir que va anar a reclamar els seus drets com a successor dels comtes d'Urgell, i es va posar a riure i em va dir no et diré pas que no. Va, d'acord, o sigui, per tant, és confirmat. El que passa és que es va equivocar...
Però amb l'Eglésia no pot.
No, és que es va equivocar amb una cosa. L'Eglésia, el bisbe d'Urgell, el 1133, va comprar tots els drets del comte d'Urgell i els va pagar. Per tant, si tu et vens una cosa, ja has acabat. I aquí el rei pretenia recuperar una situació...
De fa mil anys, quasi.
No, i a més que no s'aguanta... No s'aguanta per enlloc.
Però és veritat que...
I a més, a nivell d'Andorra tampoc ens convenia. No. Aquesta és la veritat.
El secret que tenim, perquè això som el segon país més antic d'Europa, és perquè tenim dos mandataris amb un equilibri.
Sí,
i en aquesta vida el que has de poder mantenir és l'equilibri.
Equilibri entre el poder físic, el poder religiós i el poder civil.
I això és el que ens ha portat que amb data d'avui en dia tinguem 800 i escaig d'anys d'antiguitat i sigui un país autònom des de fa 800.
Bueno, hi ha hagut moments que també s'ha salvat per pèl.
Sí, també. No, amb el Robespierre...
Bueno, i amb el Napoleó, que va renunciar. O sigui, i després alguna altra pretensió d'annexió que hi ha hagut per d'altres... per a d'altres sectors. Hi ha hagut moments que s'ha salvat per pèl, aquesta és la realitat, però mira, de moment aquí
però,
estem.
Però la realitat la tenim, perquè
aquí
portem 800 i pico d'anys.
Per
contestar la teva interrogació, Albert, 16 i 17 de setembre del 1997 va venir el senyor Chirac, o sigui que res, l'any que ve farà 30 anys.
Sí, sembla que fos ahir.
Sí, però mira, ara ja el rei ja no està ni a Espanya.
És que no li agrada més caçar l'elefant que l'isard, potser.
No, però si és dels països àrabs, ja no n'hi ha.
Bueno, ho té més a prop, els ja ho té més lluny i...
Bueno, en fi, ja s'ho faran, perquè també balla sideral que tenen muntat a nivell de la política dels nostres veïns del sud. I no és que els del nord baixin massa fluïts, no, perquè tampoc. De la situació econòmica de França també ja quasi diria que és en fallita crònica. Aleshores, aquí hem d'anar...
Guardant
la roba i anar nedant i a veure com va evolucionant tot. O sigui, no, però és que, a més, ahir vaig anar a una conferència que era la presentació d'un llibre d'aquesta històrica sobre el decret de nova planta de la reforma d'Andorra, que a mi aquestes coses...
Fa 180 anys, no?
Eh?
180 anys fa?
Sí, una cosa per l'estil. I aleshores, clar, que quan un investigador d'aquest xifí, que és una persona que
deia,
et dones compte de que el gran enfrontament venia d'Ordino, entre els plandolets i el Rossell.
És que ja, però eren els dos únics nobles que hi ha hagut d'aquest país.
I aleshores l'enfrontament ven d'aquí entre ells, i clar, quan dos s'enfronten, hi ha un que guanya i un que perd.
Bueno, jo crec que va guanyar el país, perquè ja van sortir els capgrossos, que eren els que manaven en aquell moment, i es va fer el vot als caps de casa majors de 25 anys.
Sí,
va ser un gran què.
Tot això ha anat evolucionant, han passat un tipus de societat una diferent, i aleshores a mi m'agrada escoltar aquesta gent que ho han estudiat i en saben bastant més que jo. Escoltar opinions penso que sempre és bo, i la història d'Andorra també, perquè en el fons la nostra història són les nostres arrels.
Has de conèixer la història.
No penso que és bo.
Diu que el país que no coneix la seva història està condemnat a repetir-ho. Llavors l'hem de conèixer.
Sí.
Està molt bé, el llibre.
Sí, no l'he acabat, eh? El tinc allà al sofà i quan vaig allà el vaig llegint.
No sé si, bueno, serà segurament un fet d'història, però hi haurà un nou reglament per al Consell General que s'aprovarà el 4 de juny, actualitzant la normativa del Consell General.
El 4 de juny serà el dijous que vinen.
Sí, però bueno, el 4 de juny se'ls acumulen els deures, els consellers, perquè entra...
Perquè hi ha més temes, pel 4 de juny.
Sí, hi ha més temes. Hi ha aquest tema del nou reglament, que bueno, dintre d'ells són els obsequis i altres coses.
150 euros?
Sí, màxim 150 euros.
Tot això...
Jo crec que és perquè, a més, jo crec que tenim uns polítics que realment no som com els polítics que tenim al perímetre.
Sortosament.
Sí, vull dir, són gent que són bastant correctes. Jo crec que és difícil poder comprar un polític aquí. Crec difícil. Per favor, és una altra història. Però a nivell econòmic, com es fa baix descaradament, és impossible.
O sigui, hi pot haver de vegades alguna desviació per raons d'amistat o del que li vulguis dir, de coneixença, però vull dir, de moment penso que tot el tema aquest l'hem al·ludit, penso.
Jo estic d'acord amb tu.
És que vinguent escoltava el programa dels companys de la Candela i el Riqui al Passeu Sense Trucar, i hi havia doncs, el Villarroia que estava allà, i deia que en les declaracions doncs, dels que estan involucrats en la trama del Barcenes deia, no, és que era un senyor que estava allà, saps?
O sigui, ja, sí.
Dius, vale, dius, molt bé. Dius, sí.
Estava allà i era el que dirigia i controlava i portava l'economia i després repartia i després feia...
No el conec, era un senyor que estava allà.
Dius, sí, està bé. Bueno. I després diu, no, si no el conec no hi he parlat mai, llavors surt la foto...
No, és cert que la compostura que tenim, l'altre dia escoltava una entrevista del Pere Baró, que he tingut aquí a l'estudi, i deia que estava en comissions amb la Conxita Marsol, i dius, bueno, però dintre les diferències que pot haver-hi, l'entesa és cordial i educada, el que passa és que bueno, tenim punts diferents i a partir d'aquí doncs, fa la conversa i el debat també.
I algú ha de fer defensar el que creu o el que entén o el que sap, perquè moltes vegades és un tema d'informació. El poder tenir tota la informació perquè tu puguis fer, si vols, una miqueta el debat intern i dir, pues jo crec que per aquesta banda pues, aniríem millor, podríem fer això millor.
I l'estratègia política de cada partit.
Però en política, moltes vegades l'oposició és una negació. No, l'oposició és un complement. Vull dir, estiguis a una banda, estiguis a l'altra, a l'interès és el país, a l'interès és la seva gent. I a partir d'aquí, tothom, com a objectiu, ha de treballar amb aquest interès.
No, hi ha diferents punts de vista i això és lògic, igual de respectables els uns que els altres. Per tant, i a partir d'aquí, això no ha de comportar, com fins ara ha estat, en aquest país un enfrontament personal i no després. La relació personal és bona, políticament tu penses una cosa, jo en penso una altra, i tan amics com abans.
No, però és la llibertat de cada membre, no? De cada persona.
Si no existeix aquesta llibertat...
Clar. Ara, objectiu, conjunt, escolta, no perquè aquests feien això és dolent, no, analitza-ho, mira-ho, mirem, hòstia, doncs està bé.
I si pots trobar una solució intermitja, ningú té la veritat absoluta, per tant.
No, del que dieu, em ve a la conversa de fa uns dies amb un grup de conversa,
Com nosaltres.
Com nosaltres, en part privat i en un altre sector. I bé, anava una miqueta així de frases filosòfiques i per rematar la cosa, jo en tenia una de Sòcrates al cap que deia, doncs, només hi ha un bé és el coneixement i un mal la ignorància.
És veritat. Sí. Però és que és veritat. Vull dir, i aquest home fa quan? 2.000 anys que devia...
Uns quants segles, sí, correcte.
Vol dir que el problema és el mateix.
Sí, sí, però és que és igual, vull dir, la societat és així. Vull dir, realment, els problemes són repetitius.
Sí, sí.
Per això és bo conèixer la història.
Diu que la història es repeteix, per tant...
Clar, per això estàs obligat. Diuen, cada país, cada nació, està obligada a conèixer la seva història. Per què? Justament, si la coneixes, per no repetir-la. O no repetir els errors. Vull dir, la bo de la gent és bo.
Bueno, com dèiem, 4 de juny hi haurà això, ja també doncs, la llei està a punt per ser votada per el Consell de Descongelació dels Lloguers, es dedueix que hi haurà segurament doncs, manifestació o doncs, crida davant del Consell General per les associacions i els sindicats d'habitatge.
És el problema que tenim al país. Realment el problema el tenim amb el tema dels lloguers, amb el tema de la vivenda, que a més ho defensa la Constitució andorrana. El dret a la vivenda.
I bueno, d'acord. El que passa és que el dret a la vivenda diu que l'Estat farà el que pugui perquè tothom pugui gaudir de la vivenda. I aleshores no és un dret exigible, sinó que més aviat és una manifestació de bones intencions. Aquesta és la realitat. El que passa és que, clar, a veure, jo penso que el tema de la inversió estrangera s'ha escapat de les mans. I això ha provocat el que ha provocat.
Sí, sí.
I ha provocat tot aquest sistema i, per un altre costat, a mi les polítiques intervencionistes no m'agraden.
No.
I amb el tema de la vivenda el govern ha tingut una intervenció, per mi, totalment desafortunada, que ha aconseguit l'efecte contrari del que buscava. Perquè, a veure, en aquest país molta gent que tenia uns diners, no hi havia, en un moment donat no hi havia jubilació, no hi havia res, tinc uns diners, tinc un terreny, faré una caseta, un parell de pisos de lloguer i d'aquesta manera em faré el complement. Avui s'ha anat en l'aire. La gent amb aquesta intervenció no vol problemes perquè opta per vendre les propietats i el govern, jo penso que ha fotut el mercat de lloguer en l'aire.
El més mal que ha fet a la propietat andorrana va ser la llei del sol.
Va ser, perdó?
La llei del sol.
Sí.
Perquè els valors de la terra, abans de la llei, tu eres propietari, i sobre el teu terreny, si portaves serveis, podies edificar el que el comú a nivell de normativa...
Sí, sí, hi havia una normativa general, sí, sí. I prou.
Amb la llei del sol, realment, tu ja no tens la potestat de la teva propietat.
No, no. Estàs subjecte a...
A polítics.
Aquests que diuen de l'interès social de la propietat, sí. I aleshores el Consell o el dia fa les modificacions i ara aquest boom que hem tingut i tot aquest problema, això comporta que cada vegada es vagi per tant més. I amb això aconseguirem que les parròquies centrals hi hagi 20 o 30 torres que assumiran tota la construcció de totes les altres parròquies que no han construït. I aleshores, a nivell de país, penso que això no és bo.
Bueno, tindrem un Manhattan. I la necessitarem al Pirineu.
A Manhattan i al resta de les parròquies hi ha en zona verda i la gent que viu a les torres hi podrà portar els gossos a pixar cada dia.
Sí,
sí, arran d'això, d'aquesta demografia, que cert, l'altre dia hi havia una informació que en 5 anys hem tingut 10.000 persones més al Principat, també hi ha...
En 5 més tindrem 10.000.
Bueno, això ja es veurà, però bueno, potser sí, no dic pas que no, dius, això es veurà, però bé, arran d'això, amb les noves exigències a nivell de permís de residència, s'ha obert una convocatòria addicional per el títol d'A1, o sigui que, clar, una cosa encadena una altra, dius, molt bé, tens que renovar el teu títol de residència, quants anys portes, però ara necessites el nivell d'A1. Bueno.
Que estudi.
Que estudi que la defensa de la llengua, no?, per dir-ho així.
Sí, el que passa és que, a veure, jo no sóc talibà de la llengua i aleshores penso que aquí el govern amb aquesta ha fet una llei que és inaplicable.
Sí,
Simplement allò. O sigui, jo si vaig al metge, em sembla molt bé que em parli en català, estaré molt content. Però si em parli en un idioma que no entenc, ja buscaré un traductor que vull que em curi. I una persona de primera línia no li podem exigir que per treballar a Andorra parli el català. És una equivocació, perquè hi ha problemes perquè vinguin que en tindrem més. I dic això de talibà de la llengua perquè amb algunes actuacions oficials a nivell de govern, el Shopping Festival i...
Tot en anglès.
I aleshores aquests són els que volen fer complir als ciutadans el tema de la llengua. Pues...
A més, hem sigut sempre un país que els estrangers han sigut benvinguts.
Nosaltres... I hem estat un país trilingüe, per clar, necessitat...
Sempre, doncs l'escola...
Sempre. Ara resulta que ens volem tancar només amb una llengua. És un error.
Sí, sí.
Ho sento.
Jo també crec que és un error. Estic d'acord amb tu.
No, és, el que diu és ben cert, però és cert que avui dia, si fem una enquesta al carrer, quantes persones, diguem, entenen i parlen amb una certa, diguem, correcció i soltura, català, castellà, francès, Andorra. Català, molts. Castellà, molts. Francès no tant, eh? O sigui que...
Sí, però sí. Jo de petit al col·le fèiem tres assignatures.
Sí, sí, depèn si anaves a l'escola francesa o a l'escola espanyola.
Igual, però fèiem tres, jo anava a l'espanyola, però realment fèiem en català l'escola i després fèiem assignatures a castellà i assignatures a francès i classes a castellà i francès. I de petit ja portàvem els tres.
Ja sorties amb els tres.
Els tres idiomes. I això és un gran què per lo que és...
És una riquesa cultural, per amor de Déu.
I tant. Bé, ho deixarem aquí avui. Albert Gelabert, moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres, per convidar-me.
Un plaer, dic fins la propera. Joan Ramon Sánchez, també, moltes gràcies per venir avui.
També un plaer, que tingueu un bon cap de setmana a tots els oients i fins la propera.
També, dic fins la propera. Nosaltres ens acomidem, doncs, a última tertúlia del mes de maig. Ens tornem a trobar, doncs, dimarts 2 de juny per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.